Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La compra de l'art tèxtil per part de l'Ajuntament durant el mandat anterior està investigada per un suposat delicte de blanqueig de capitals del clan Jodorovic. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'exalcalde Matías Serracant i l'aleshores tinent d'alcalde Juli Fernández han defensat l'operació assegurant que estava avalada per un informe. El preu de la nau, segons el document, estava per sota del de mercat. Fernández assegura que tot es va fer des de la legalitat.
Nosaltres el que fem és comprar un bé patrimonial per tal de que el municipi el tingui, i ho fem pues, seguint això, els mecanismes establerts.
Des del govern actual han encarregat un informe tècnic per revisar tot el procés i assegurar que no hi ha irregularitats. Així mateix estudien mesures per recuperar els diners en cas que es confirmés un desfalc.
Prop de 200 persones tallen la Gran Via davant la seu de Serveis Territorials d'Educació a la ciutat per reclamar que l'escola Samuntada es quedi amb una sola línia i no amb dues, com planteja el departament.
La mobilització coincideix amb la primera reunió entre la direcció de l'escola de la Creu Alta, el director de Serveis Territorials, Jesús Vinyes, i el regidor d'Educació, Manuel Robles. Des del centre han apuntat a Ràdio Sabadell que aquesta trobada podria no ser l'última si no aconsegueixen acostar posicions.
En esports, el Centre d'Esports Sabadell confirma el segon fitxatge del mercat d'hivern.
Es tracta de Carlos Beitia, un migcampista de 19 anys procedent de la Pedrera del Villarreal. Després de Beitia podria arribar també Xiker Ozerin Jauregui, defensa del Betis Deportivo.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat respecte als últims dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Tarda de dimarts, meteorològicament tranquil·la, amb el cel poc ennuvolat. Això sí, amb aquestes bandes de núvols alts que ens han acompanyat durant el matí, que també ho faran aquesta tarda, aniran viatjant d'oest cap a est, que no tindran cap mena de conseqüència. Això sí, aquest vent fa que assotament de les muntanyes també es puguin formar alguns núvols que tampoc tindran conseqüència. No esperem precipitació. Avui, la temperatura més alta, el vent de component oest, fa que el termòmetre es pugui enfilar. Per exemple, al Canar, al Montsià, avui s'han superat els 20 graus de temperatura màxima. Aquest vent de component oest que bufa fort al litoral central i a punts elevats i amb cops molt forts a punts del Pirineu. Per contra, al nord de la Costa Brava, el vent a hores d'ara és força fluix. De cara a demà, dia força semblant, continuarem amb aquests núvols alts que aniran creuant el país de sud-oest a nord-est, que estones deixaran el cel mig ennuvolat, però sense més conseqüències. Més núvols al matí al terç sud del país, a la tarda els llocs on estarà més ennuvolat serà el quadrant nord-occidental. Continuem sense esperar pluja. Demà la temperatura fins i tot podria pujar un pèl més. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, al pas per Terrassa, 2 quilòmetres per anar cap a Manresa, i també a Montcada, 4,5 quilòmetres de cues per anar cap a Barcelona. A la B30 també hi ha 2 quilòmetres de retencions a Cerdanyola per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit nord, i a Barcelona trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la ronda de dalt entre Sarrià i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7. És la notícia del dia. Els Mossos d'Esquadra estan investigant les operacions de compravenda de l'art tèxtil en haver-se involucrat en un presumpte cas de blanqueig de capitals. L'Ajuntament de Sabadell hi apareix perquè la fàbrica va acabar a les seves mans el 2018 després de comprar-la per un import de 3,2 milions d'euros. El cas és que un any abans, un membre del clan Jodorovic, vinculat històricament al narcotràfic, havia comprat la propietat per 500.000 euros. Per tant, l'Ajuntament hauria pagat 6 vegades més que el que havia costat a l'entrada l'anterior propietari. Aquesta tarda, els responsables polítics de l'operació, l'exalcalde Matías Serracant i l'extinent d'alcalde Juli Fernández, han donat la cara.
Des de la Crida per Sabadell i Esquerra Republicana defensen l'operació que es va dur a terme el 2018 en un marc d'intent de recuperar el patrimoni industrial de la ciutat. Segons han explicat Serracant i Fernández, es van seguir les indicacions d'un informe de valoració per determinar el preu del mercat. La seva conclusió és que l'immoble costava 3,7 milions i l'Ajuntament ho va aconseguir rebaixar als 3,2. Per tant, apunten que es va comprar per sota d'aquest preu de mercat. Matías Serracant era l'alcalde en aquell moment.
I el que ja vam dir, i avui repetim, el valor d'aquest immoble estava per sota del preu mig de mercat en el moment en què es va fer l'informe. Aquest era el rang, aquesta era la informació a partir de la qual es pren la decisió i es valida, no?, la decisió de la compra per aquest valor, no?, i és això, diguem-ne, el que després doncs dona, diguem-ne, la seguretat de que aquesta és una compra bona des del punt de vista de l'interès públic en quant al preu.
Amb aquestes xifres a la mà, les dues formacions consideren que la investigació dels Mossos no és sobre la seva compra, sinó l'operació anterior. Des del seu punt de vista, comprar l'art tèxtil per 500.000 euros és un preu massa baix, encara que el venedor, la immobiliària europea Manet, estigués passant per un concurs de creditors. Juli Fernández era el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial.
Que la investigació de Mossos d'Esquadra és sobre una operació de blanqueig de capitals prèvia a l'operació de compra per part de l'Ajuntament de Sabadell. Per tant, hi ha una investigació oberta que no té cap mena de vinculació amb l'Ajuntament de la nostra ciutat, sinó que és sobre algú que prèviament devia fer un il·lícit penal i, per tant, allà és on hi ha el delicte.
Serracant i Fernández també han demanat que la resta de formacions siguin respectuoses amb l'operació que va rebre el vistiplau de l'equip tècnic de l'ens local.
Més enllà de les explicacions de Serracant i Fernández, des de l'equip de govern han demanat als tècnics municipals que es mirin amb lupa el procés de compra de l'art tèxtil per assegurar que no hi ha irregularitats. Així ho ha apuntat el tinent d'alcaldessa i portaveu de l'actual govern municipal, Pol Gibert.
Estem en les instruccions dels serveis tècnics que facin un informe recopilant i mirant amb lupa a l'expedient de la compra d'art tèxtil, no? Mirant si hi ha algun tema, doncs, evidentment, que pugui denotar alguna sospita, i en paral·lel també estudiar mesures per recuperar, si es confirma, doncs, aquests recursos públics que es van destinar a l'art tèxtil i que, doncs, tot el que sembla indicat que es va pagar 6 vegades més del que es va pagar en origen per una finca que un any abans doncs, costava 500.000 euros i que l'Ajuntament va pagar 3.200.000, no? Doncs també que l'Ajuntament recuperar aquests recursos públics destinats en aquesta compra.
També s'ha posicionat la sòcia de govern, Marta Morell, líder de Podem.
Morell assegura que s'ha de parlar des de la prudència i confia que amb la informació aportada per Serracant i Fernández ajudi a aclarir l'operació.
Sembla evident que l'avaluació que el consistori va fer en aquell moment sobre el cost de l'operació va ser completament equivocada, per la qual cosa és del tot necessari que el llavors alcalde, el senyor Matías Serracant i el senyor Juli i el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, en aquell moment que era el Juli Fernández, doncs, aportin tota la informació que tinguin sobre aquesta adquisició per tal realment d'aclarir els fets i com ja s'ha informat, no, per part del govern municipal, no, es farà el possible per recuperar tots aquests imports i prego també a tots els grups i a tots els regidors i regidores la màxima col·laboració per poder pal·liar tots els prejudicis que aquesta operació pugui haver generat per la nostra ciutat.
Des de l'oposició, des de Junts per Sabadell, han decidit portar la transacció a la Comissió de Transparència de l'Ajuntament, no només per parlar de l'art tèxtil, sinó també de Sallarès i Deu. Lourdes Ciuró és la portaveu de Junts.
Perquè doncs, els anteriors membres del govern, o més ben dit, els membres de l'anterior govern, puguin compareixer i explicar-nos-ho. I ha posat que expliquin també l'adquisició de Sallarès i Deu, perquè va ser per un import molt important aquell mateix dia, o en aquelles mateixes dates, més o menys, i voldríem saber que ens ho expliquin, com va anar i qui va fixar el preu, com es va arribar a aquest acord, etc. No, perquè nosaltres el que volem és això ara mirar endavant, és a dir, ara què ha passat? Que no torni a passar.
Des de Ciutadans, per la seva banda, el portaveu Adrián Hernández qualifica d'escàndol la compra.
Una informació que entenem que a nivell intern sí que ho sabien i per això han de donar explicacions. No sabíem que es va comprar per 1.000.000 euros i més o més tard ho comprem nosaltres per 3,2 milions. Em sembla que és un escàndol i algú ha de donar explicacions. Nosaltres, evidentment, diem Juli Fernández, perquè era el tinent d'alcalde de l'àrea i l'alcalde de Sarracan, però ells d'alguna manera doncs, hauran d'explicar doncs, quan es van fixar en la nau, per què el preu...
Per la seva banda, el president del Partit Popular a Sabadell, Esteban Gessa, també ha carregat contra l'anterior govern.
Uns partits tant d'esquerres, tant progres, tant d'alt, bueno, que hagin facilitat aquest pelotazo urbanístico, perquè l'ha pagat 6 vegades més en aquest cas per la nau de l'art tèxtil en un temps, en un any i pico, de veritat, ojalà aquesta rendibilitat la pogués tindre qualsevol veí de Sabadell. I no només amb això, pagar amb els diners absolutament de tots els veïns i veïnes de Sabadell.
Gessa insisteix que si hi ha una investigació oberta és que hi ha indicis d'irregularitats.
Notícies Vespre.
En marxa les obres per obrir l'oficina d'entitats i voluntariat el primer trimestre del 2021. El 15 de gener es van fer els primers passos d'una intervenció que hauria d'haver estat acabada aquest any. Els retards en el projecte es deuen al fet que serà un edifici adaptat a la nova normativa europea de molt baixes emissions. Tindrà una façana verda i una terrassa enjardinada, a part de ser molt eficient energèticament.
Aquest serà l'embolcall de l'oficina d'entitats i voluntariat, on les associacions tindran serveis presencials d'acompanyament i assessorament. També hi haurà espais de coworking i una àmplia oferta formativa amb cursos i tallers pels membres de les entitats. La segona tinenta d'alcaldessa i regidora de participació, Marta Morell, ha explicat que les obres s'han retardat per les característiques de l'edifici.
Serà l'anomenat Nearly Zero Energy Building. Aquests edificis doncs, tenen un nivell d'eficiència energètica molt alt i garanteixen també un baix nivell de consum d'energia i, de fet, no, la demanda energètica s'obté de fonts renovables in situ o de l'entorn proper i l'Ajuntament doncs, també adapta així no, la normativa europea que marca que per reduir l'efecte hivernacle tots els edificis de nova construcció, de gran rehabilitació o propietat de les administracions públiques doncs, compleixin aquesta condició.
A part d'anunciar-se que les obres ja han arrencat, des d'avui també s'ha posat en marxa una web per ajudar les entitats i persones voluntàries a informar-se i resoldre els dubtes més comuns. Es pot consultar l'enllaç web.sabadell.cat/oficinaentitats.
Us ho dèiem en titulars, 200 persones de la comunitat de l'Escola Samuntada han tallat el trànsit de la Gran Via aquesta tarda davant dels serveis territorials d'educació al Vallès Occidental. Ho han fet per protestar contra la segona línia que des de la Generalitat de Catalunya s'estan pensant d'implantar al centre educatiu.
Durant mitja hora, entre un quart i tres quarts de sis, 200 de persones s'han manifestat a l'entrada de la rampa del pont 4 de l'eix viari sabadellenc. Portaven pancartes on es podia llegir missatges en contra de la idea de la segona línia del Departament d'Educació. No som sardins, defensem la pública, compliu les promeses o no volem bolets, no som barrufets. Rubén Cantó, president de l'Associació de Veïns de la Creu Alta, ha lamentat el panorama escolar del barri.
Estem aquí recolzant l'acció de l'escola Samuntada perquè, clar, és un tema de seguretat, de massificació d'aules i, a més, que si en un altre moment es vol posar institut-escola, no hi ha forat tampoc per fer l'institut-escola a la Creu Alta. Ja des de fa 16 anys que som annexos a Sabadell, som el primer barri de Sabadell i encara no tenim cap institut públic. Som 6 escoles, 3 públiques i 3 privades i, a més, que van venir més gent, no hi caben i institut de 3 línies, com a mínim, s'hauria de posar un que ja pertoca.
Les famílies del centre ja han advertit d'aquesta manera serveis territorials i també la regidoria d'educació de l'Ajuntament que no estan disposades a acceptar la proposta de la conselleria.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Descartat el suposat cas de coronavirus a Catalunya. El pacient, un home de 33 anys procedent de la localitat xinesa de Wuhan, s'ha descartat com a epicentre del brot. Cal estar amatents, però, de si apareixen casos al país?
El doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, ha afirmat en una entrevista al Notícies Migdia que ens hem de mantenir vigilants sobre l'evolució del coronavirus, però afegeix que no cal tenir por.
Por immediata no n'hem de tenir. A Catalunya la previsió de casos depèn de que vinguessin de cop molts pacients en viatge d'aquest lloc. Això no és previsible. Tot i que hi ha trànsit tant de treballadors com de turisme amb la Xina, això no és tan alt com, per exemple, amb Austràlia. I amb Austràlia porten 5 casos en tot el mes. Vull dir que no és una cosa excepcionalment que s'estigui transmetent a tots els països. Són diversos països que tenen un cas, dos cas, quatre casos...
El doctor de l'Hospital de Sabadell ha recordat que el coronavirus és un dels més freqüents entre els humans. El problema d'aquest, segons ell, és que ha mutat i s'acaba propagant molt ràpidament. El cas de la Xina és el més preocupant perquè ja hi ha hagut més de 80 morts pel coronavirus. No obstant això, segons Cervantes, només entre l'1 i el 2% dels casos diagnosticats es compliquen i acaben amb mort.
No deixem de parlar de salut perquè el nombre de càncers de mama diagnosticats al Taulí ha anat a l'alça en els últims anys, però també ha crescut la supervivència de les pacients afectades entre un 25 i un 30%. De fet, segons dades facilitades per l'Hospital de Sabadell, aquesta emissora, en els càncers de mama detectats en fases inicials, la supervivència pot arribar al 90%.
Des del Taulí atribueixen aquestes bones xifres al fet que els càncers de mama cada cop es diagnostiquen abans gràcies al programa de cribatge. Així ho ha apuntat al programa Al Matí la metgessa especialista en radiologia Amaia Martín.
És veritat que la incidència està augmentant, estem detectant cada vegada més càncers perquè milloren les tècniques de detecció, però és important recalcar que clar, aquests càncers es detecten en fases inicials, amb la qual els tractaments són molt més efectius, són menys agressius, i tot i que la incidència va augmentant, també va augmentant la supervivència. Es calcula que en els últims anys la mortalitat per càncer de mama ha disminuït entre un 25 i un 35%, que és un número important. Llavors, això és tenir la consciència aquesta de que, bueno, sí, la incidència augmenta, però és que la mortalitat està disminuint molt.
Ara mateix el Taulí fa una mitjana de 18.000 mamografies anuals. En total es detecten entre 4 i 5 càncers per cada 1.000 mamografies realitzades.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
En cultura, aquest matí des de Ràdio Sabadell ja us hem pogut avançar que Manel és el primer cap de cartell de la 12a edició de l'Embassat.
Estic en una boy band. Estic en una boy band.
El quartet barceloní presentarà el seu cinquè disc Per la bona gent dissabte 13 de juny. Ara bé, el Festival Independent del Vallès arrencarà un dia abans, el divendres 12.
En total, fins a 25 artistes pujaran als tres escenaris que hi haurà al festival, que torna a ubicar-se al costat de la pista coberta d'atletisme al recinte esportiu de Sant Oleguer. Els Manel ja van passar per l'Embassat el 2011 amb el seu segon disc i des d'aleshores totes les parts tenien ganes de repetir, sobretot el públic i l'organització. Arnau Solsona és el director del festival.
I era com una assignatura pendent, perquè és veritat que durant els anys doncs, el festival se'ns coneix, nosaltres coneixem una mica també els artistes i ja venia sent hora doncs, que un grup, jo crec, doncs, tan important per l'escena nacional, pues, repetís el festival. I bueno, s'han donat les circumstàncies i res, el pròxim 12 i 13 de juny els podrem veure a l'escenari.
Des d'avui els abonaments per dos dies costen 37 euros, mentre que més endavant, quan es posin les entrades d'un dia a la venda, costaran 30 euros. A part, aquest any hi ha un pack amb dos abonaments i dues nits d'hotel per a dues persones per 180 euros.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Al matí, amb Raquel García.
Saps aquella veu que t'acompanya en els viatges? Que t'informa quan vas a la feina? Que et fa desconnectar a casa i somiar a peu de carrer? Que t'explica contes i secrets a cau d'orella? Que reivindica les injustícies? Que aixeca passions. Sí, aquesta veu és la ràdio. I al matí, l'altaveu.
Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia des de les 11 a dos quarts de dues. Treballem per arribar a tu.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i fem un repàs a l'actualitat més general un dia més parlant de política, perquè el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el seu homòleg català Quim Torra es reuniran a Barcelona el 6 de febrer.
Així ho ha anunciat la portaveu de l'executiu de Sánchez, María Jesús Montero, assegura que malgrat la seva inhabilitació, Torra és encara el president de la Generalitat i que per tant se'l reconeix com a interlocutor.
El coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos assegura a l'Audiència Nacional que la inacció dels Mossos d'Esquadra l'1 d'octubre va provocar que l'actitud dels votants fos més virulenta.
A preguntes de la defensa de Trapero, de los Cobos ha insistit que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van actuar en veure que la policia catalana no ho feia i que va ser el pitjor dels escenaris possibles.
L'exconseller d'Interior Joaquim Forn demana a Junts per Catalunya i Esquerra que abandonin les estratègies partidistes i treballin per la mateixa unitat d'acció de l'1 d'octubre.
Ho ha apuntat en la seva compareixença la Comissió d'Investigació del 155 al Parlament, on ha denunciat que l'aplicació de l'article va escapçar el departament que liderava i que va aturar molts projectes. En aquest sentit, assegura que va suposar un atac acarnissat dels Mossos d'Esquadra. En el mateix sentit, s'ha posicionat l'exconseller Raül Romeva, que assegura que el 155 va ser un error i un senyal de covardia. Tot i això, apunta que va ser un fracàs perquè no va atemorir l'independentisme.
I un últim apunt, el Tribunal de Comptes reclama 4,1 milions d'euros al govern de Puigdemont i als càrrecs per l'1 d'octubre.
L'ens fiscalitzador fixarà un termini perquè dipositin la quantitat com a fiança abans de portar-los a judici.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El centre d'esports ha fet oficial avui la segona incorporació del mercat d'hivern. Es tracta de Carlos Beitia, migcampista de 19 anys que arriba cedit procedent de la Pedrera del Villarreal. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El jugador de Massanassa ha estat internacional amb les categories formatives de la selecció espanyola.
I amb la qual es va proclamar campió d'Europa sub-17, subcampió del món sub-17 i campió dels Jocs Mediterranis amb la sub-18. El seu perfil és la d'un pivot amb visió de joc. En fa un anàlisi més extens Manu Torres, col·laborador de Ràdio Castelló.
Técnicamente es un jugador muy completo, que es lo que se suele trabajar en la base, jugadores técnicamente completos. En este caso tiene una gran visión de juego, es un centrocampista muy inteligente. Creo que el Sabadell se lleva un gran futbolista para lo que le quede de temporada y me parece que puede aportar muchas cosas a ese equipo. Me parece un jugador muy completo, físicamente es fuerte.
Beitia arriba cedit fins a final de temporada. Enguany el migcampista no ha pogut gaudir de minuts amb el filial del Villarreal, malgrat haver estat en dinàmica del primer equip en els entrenaments. De fet, va arribar a debutar amb el conjunt de Javi Calleja en un amistós la passada pretemporada.
Està previst que Beitia s'incorpori demà mateix a la disciplina d'Antonio Hidalgo. En canvi, un que podria abandonar l'entitat arlequinada en les pròximes hores és Alberto Leira.
El mercat es tanca el divendres a les 6 i és prioritari buscar la sortida a un jugador que no ha entrat en les últimes convocatòries d'Hidalgo. De fet, l'arribada de Beitia s'entén precisament per la vacant que deixarà el gallec, també en fitxa sub-23. Hi ha diverses ofertes sobre la taula i a priori és la qüestió que té més números de resoldre's ara més aviat.
La peça que li falta al Sabadell d'Antonio Hidalgo és la d'un central i tal com va avançar ahir Ràdio Sabadell, el sub-23 Xiker Ocerín Jauregui és el que més interessa.
Una operació que també s'espera poder tancar en les properes hores per la seva urgència. La posició de central s'ha vist encara més minvada amb la lesió per 3 setmanes de l'Aleix Coc, que s'ha sumat a les baixes de Fernando Pajarero i Jesús Olmo. Malgrat tots els contratemps petits a la rereguarda, el líder centre d'esport segueix solidificant la seva fortalesa. En tot el futbol espanyol, és a dir, entre la primera, la segona i la segona B, només els primers equips del Real Madrid i l'Atlético de Madrid tenen una mitjana de gols encaixats més baixa. Aitor Pascual, carriler arraquinat, dona amb una de les claus.
El secreto más importante es el trabajo. El trabajo en una buena dirección. No te puedo decir más porque nadie tiene las claves del éxito, como quien dice. Y al final, pues... trabajar todos en la dirección que estamos trabajando, que creemos que es la buena, y seguir trabajando.
Avui ha estat dia de descans. Demà entrenament a Sant Oleguer per preparar el partit d'aquest diumenge a les 5 a la nova Creu Alta davant l'Hèrcules.
Abans de deixar el futbol, parlem de la Lliga Nacional i el Mercantil, que va aconseguir un valuós triomf per la mínima 1-0 davant del juvenil B del DAM. Els de Carlos López en van tenir prou amb un solitari gol de Joan Poc en el minut 11 per aconseguir els 3 punts.
El davanter va aconseguir marcar per primer cop des que va tornar al club mercantilista procedent precisament del DAM. Content en la faceta personal, Poc s'ha mostrat encara més satisfet per haver estat decisiu en la victòria de l'equip.
Molt content de tornar a marcar després de tant temps, però el més important és donar els 3 punts a l'equip. L'Adam és un molt bon equip, ha tingut ocasions, però bueno, ens hem tingut la sort que no vam tenir, per exemple, la setmana passada contra el Bellvitge. Portàvem unes setmanes que ens mereixíem més dels punts que teníem i bueno, el futbol ho torna tot i 3 punts cap a casa.
El davanter que admetia aquest punt de fortuna que van tenir els blaugrana, ja que arran del gol, l'enorme majoria d'ocasions van ser pels cervesers, però es van topar amb un immens Àlex Ortiz, el porter dels graciencs. El Mercantil sumarà 24 punts i està ben acomodat a la zona mitja de la taula, amb 5 de marge respecte al perill. El seu pròxim compromís serà a domicili davant l'Espanyol B.
Ha estat un cap de setmana gloriós per l'esport sabadellenc, però en canvi els equips de futbol sala de la ciutat van escriure un capítol a part, vivint una jornada negra. A segona B, la dinàmica del Club Natació Sabadell ja comença a ser més que preocupant. Després de la derrota per 4-7 davant el Sala 5 Martorell, són ja 7 les jornades sense conèixer la victòria.
La ratxa ha col·locat l'equip de Borja Burgos a tan sols 2 punts de l'abisme. Ferran Ruiz, jugador del club, admet que falta algú capaç de posar-se l'equip a l'esquena.
L'equip penso que no juga malament. L'únic que, el que sí que tenim el problema més gran que tenim és un problema de cara a gol. El que ens falta és gol. Potser ens falta alguna figura així que sigui una mica més líder i pugui tirar l'equip a les esquenes per poder tirar els partits endavant i treure millors resultats. Però bueno, jo estic convençut que si l'equip està unit, al final aquesta dinàmica malavida que portem, doncs la podrem revertir.
Aquesta figura podria ser la de Dani Castro, que porta setmanes fora de combat i que trigarà encara dies en recuperar-se. El Natació Sabadell és ara novè classificat amb només 2 punts de marge respecte al descens.
Per la seva banda, el futsal Pia va fer un pas enrere en les seves aspiracions en caure per 4-1 a la pista de la Unió Santa Coloma. Els escolapis es queden ara setens a 3 punts del playoff.
De tots els equips de la part alta, només van fallar Lleida empatant contra el Ripollet i els de Pedro Donoso, derrotats contra un conjunt, el Colomenc, que ocupava zona de descens. No és el primer cop que els de Can Colapi són superats per algun equip de la part baixa. És per això que el jugador Pol Viada es lamenta de la falta de regularitat dels escolapis.
Sempre es contra rivals que són partits que hauríem de guanyar, si mires la classificació, si mires les dinàmiques, i llavors quan ens toca fer el passe d'aquest, doncs pel que sigui, pel que ens confiem o no haguem de fer una setmana tan bona com l'hauríem d'haver fet entrenant, i al final això ho paguem el cap de setmana.
I canviant de categoria, va ser una jornada tan adversa que fins i tot l'Amics del Pou Nou Escorial, que no perdia des del passat 5 d'octubre, va caure per 5-3 en la seva visita a l'Estel Vallseca.
Estem parlant ara del líder de la tercera divisió, que va veure trencada la ratxa d'11 jornades consecutives sense conèixer la derrota davant el penúltim a la classificació. Caldrà, però, passar pàgina ràpidament, perquè aquest dissabte a les 6, el conjunt dels marinals visita el segon classificat, l'Arenys de Munt. Entre ells els separen avui 5 punts i el resultat podria ser determinant. El capità Cinto Aranda, però, recorda que encara queda una volta sencera.
Esta semana no es que sea clave porque queda muchísima liga, pero sí que si se gana llenar en Demun, pues será un gol metido a la mesa importante, porque allí que yo sepa no sé si se ha ganado alguien, creo que han ganado dos partidos, han empatado uno, si no me equivoco, y si se gana allí esta semana que será un gol metido a la mesa, aunque queda mucha liga todavía.
Una mica per sota, cinquè de la tercera divisió, i trobem el grup Serraona, que va completar el pòquer de derrotes amb el 5-2 a Vacarisses. Els dismaquirós encetaran la segona volta visitant l'Arrels el diumenge a les 5.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
I acabem amb la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes, on el Global Bàsquet va perdre per 5 punts de diferència en el seu desplaçament a Ferrol. L'equip d'Òscar Trigo actualment és cinquè, dues victòries de les places de promoció d'ascens. El nostre estudiant en pràctiques, Kevin López, ens amplia aquesta informació.
En la darrera jornada de Lliga, el Global Bàsquet va perdre 48-43 en la seva visita a la pista del segon classificat, l'Avencosa Ferrol. Els sabadellencs van realitzar un partit molt seriós en el qual la bona actuació defensiva va permetre a l'equip arribar amb opcions a l'últim quart. El tècnic Òscar Trigo explica la jugada que els va deixar sense opcions de remuntar el partit.
Quan ens posem dos a baix, forcem la falta. El primer és fora i el segon és dintre. i traient de saque de fons passo, cometo un error amb una presa de decisions i una falta de comunicació amb el Carles Molina, ens traient la pilota i ens fan el doctor Esmejú.
El pròxim compromís del Global serà dissabte a 6:45 a casa contra el líder de la categoria, el Servigués Burgos.
Menys d'un minut per 8:15. És moment per tancar el Notícies Vespre d'aquest dimarts 28 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat en les pròximes hores ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6, demà a partir de les 9, al Cafè de la Ràdio. Però no marxeu, perquè la programació continua a les 8 amb l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.